10 i 34 minuts després del debut d'una veu que encara no havia sonat aquí al Sant Cugat de Fons, que és el de la Anabel Pinyar, a la qual li agraïm molt aquesta secció del Servei Local de Català amb l'Albert Macià i la Michelle Medeiros. Doncs escolta, tenim amb nosaltres una veu que fa molts anys que hi és. Al món, en general.
Sí, sí, al món, món segur.
Com estàs?
Hola, molt bé, i tu?
Molt bé, doncs avui amb un dia poc...
Sí, plou una miqueta, però no massa.
No gaire, eh? No. Això no t'atura, tu.
No, no. Ja et vaig dir que m'agrada la pluja perquè em recorda pel·lícules de terror i aquestes coses.
T'agraden les pel·lícules de terror?
A mi sí, les ben fetes, sí. A mi m'agraden tots els gèneres, siguin quins siguin, però ben fets. Ara, el que no m'agrada són els convencionalismes de gènere. A mi dius, una pel·lícula de superherois, magnífic, el Superman és un superheroi, però les primeres estaven bé i ara no, ja no.
No t'agraden els bunyols, per tant, eh?
No, bueno, els bunyols de vent, sí.
Sí, que aquest sí, aquest sí. Això ja hem passat, oi, l'època dels bunyols de vent?
No, sí, ja ha passat. No? No, quan és? Sí, és veritat, això. Però se'n poden menjar encara, no?
Sí, és que no ho sé com funciona,
sí,
això.
Sí, hi ha forts que demanes i suposo que te'n fan, no sé.
Com a tot arreu. A tot arreu.
Clar.
També hi ha, al cinema també hi ha forns que et poden fer les coses a mida i altres que fan més industrial.
Home, fer-te forns a mida al cinema ja és una mica més difícil, eh? Perquè quina seria la mida teva, per exemple?
25 minuts.
25 minuts de pel·lícula?
Sí.
Ah, doncs mira, hi ha una sessió al Verdi de Barcelona que es diu... Algo així com los cortos, más cortos, una cosa, que duren, només ja passen un curtmetratge.
Veus?
I ara en fan un que està
que està molt lluny, el Verdi.
Això és veritat. Jo, tu ets sedentari, ja ho
jo
sé.
No passo,
tu no viatges.
No passo de la plaça Lluís Millet, jo.
Tu no viatges.
Que vaig.
Sí, ja ho entenc.
Sóc un acomodat.
No, però és que tu, clar, la teva edat ja no pots fer segons sis esforços.
Clar, jo penso que aquest any faig 30 anys, eh?
Home, és molt, tu.
Això...
Jo també ja els he fet, però... Ja,
dos cops.
Ja ho conec, ja ho conec, no? Però és fumut, fer 30 anys, perquè limita molt els teus moviments.
Sí. I, clar, no, jo el que sí que estic notant és que m'està començant a canviar el cos, ja.
Sí, ja et noto, eh?
M'està creixent aquí
sí,
una panxa...
Sí, una altra cosa una avui, és veritat,
important.
Eh? Bueno, altres maneres per molts anys, eh?
No, si encara no és avui.
Bueno, sí.
Falten encara mesos, eh? De fet, estem a... Falten...
Ah, bueno, ja felicitaré.
5 mesos encara, tranquil. La temporada que ve. La temporada que ve podràs felicitar. Escolta, què? Parlem de cinema o què? O
home, sí.
Parlem de les nostres vides?
No,
aquí...
I si vols parlem de cinema relacionat amb les nostres vides.
Mira, relacionat amb les nostres vides, sí, perquè una de les pel·lícules que s'ha estrenat és la... Saps que tothom a la pel·lícula de Disney de petit té una de preferida, no? Doncs la meva era Aladdin.
Ah, no et diguis.
Sí, i l'han...
Jo pensava que era la princesita, una d'aquestes.
No, m'agradava Aladdin.
Ah, mira.
El Rei León no em feia patir massa. Bé, la qüestió... escoltem el tràiler perquè s'ha refet Aladdin, però amb actors reals i el resultat, bé, doncs ja en parlarem.
Ja parlarem.
Escoltar el tràiler.
Tráeme la lámpara. Tu vida empieza ahora. Aladdin.
Bé, en la línia de Dumbo també, oi? Que també s'ha refet amb actors reals.
Sí,
amb
sí,
un èxit relatiu.
El Tim Burton, sí, sí.
I bé, Aladdin, què hem de dir?
Doncs
això?
Mira, jo Aladdin sempre penso que els comentaristes fan una lectura reduccionista, perquè Aladdin sempre parlen de que és un remake d'una pel·lícula, una nova versió, d'una pel·lícula de Disney del 92, em sembla que és, que era de dibuixos animats i ara l'han fet amb personatges reals. Però Aladdin és un personatge de les Mil i una Nit.
I 1992, efectivament.
Sí, i Aladdin és un personatge de les Mil i una Nit que està en el cinema des de fa temps. Per exemple, El Ladrón de Bagdad és Aladdin, parla de l'Aladdin, que és un lladre que troba una làmpada meravellosa en una cova i llavors frota la làmpara i surt un geni. I aquesta, això s'han fet infinitat de versions, algunes que realment són obres mestres, com aquesta que dic jo, de l'any... Hi ha una versió muda, també, amb el Douglas Fairbanks, una versió sonora, una versió britànica. Per mi, genial, és la millor de totes. Llavors, el Disney ho fa en animació i realment li surt molt bé perquè es converteix en la pel·lícula d'animació més taquillera d'aquell moment. Però ningú parla de Les Mille i una Nit. I Les Mille i una Nit... en aquesta pel·lícula, en el món Disney, són pel·lícules per familiars, per nens, però en realitat Les Mille i una Nit són històries perverses, perquè hi ha una pel·lícula del Pier Paolo Pasolini que es diu Les Mille i una Nit, que li dona una lectura eròtica de la pel·lícula, perquè realment era eròtica la Xerezade, que li explicava les històries al rei. Llavors, clar, què feia? Li explicava històries picants perquè l'home s'animés i no la matés, podríem dir, no? Que, clar, és una lectura. Aquesta lectura d'aquest Aladdin és una nova versió que sembla ser, jo no l'he vist perquè no he fet passe de premsa, que sembla ser que no és gens memorable, que només té la interpretació del senyor Will Smith, que fa de geni, per destacar-se. I quan surt ell, la pel·lícula remunta, i quan no surt, baixa.
Mira, la Beatriz Martínez del periòdico diu: una pel·lícula anodina, fins i tot antipàtica, en la qual totes les decisions semblen equivocades i arbitràries. No hi ha ritme ni sentit de la meravella o de l'espectacle. Només hi ha mandra.
Mandra de no fer cap cosa creativa, evidentment. I perquè Disney el que fa són pel·lícules que van sobre segur. Sempre ho ha fet des de que va morir el seu creador, no? Abans també, però no tant. I aleshores la pel·lícula aquesta resulta ser que és convencional. El que passa que guanyarà molts diners perquè la gent hi anirà.
I el Jordi Costa del País diu: el que queda és la feina mecànica anticarismàtica d'un cineasta facturant un encàrrec sense la menor implicació, convertint el que abans era brillant creació animada en un apressurado efecte especial.
Sí, està bé, és una bona definició.
Doncs no ha acabat de funcionar, això, eh?
No, però no, bueno, no funciona a nivell crític. Ara tu hi veuràs que la pel·lícula té èxit, diguilla.
Això s'estrena a Sant Cugat, eh?
Sí.
És una de les dues que s'estrena als cinemes de Sant Cugat.
Sí, sí. Que encara tenim cinema.
Encara tenim cinema. Anem a per la segona que s'estrena, que és El Hijo.
Mamá, ¿quién soy?
Eres un regalo. Creemos que viniste aquí por una razón. Sé que lo estás pasando mal. Que te sientes diferente de otros niños.
Tranquilo, que te cogemos, Brandon.
Y eres diferente.
Ayúdalo a levantarse, Katie.
Es un friki.
Ayúdalo.
¿Pero qué haces?
¿De qué va?
És un creuament entre les pel·lícules de superherois i les pel·lícules de terror tipus La Profecia, per exemple. És una pel·lícula de sèrie B feta per un productor que va ser acomiadat precisament per Disney perquè no feia les pel·lícules que Disney volia. I aquesta pel·lícula és de sèrie B, és molt petiteta, i aquest creuament funciona bastant pel que els agraden les pel·lícules de terror. No com jo ni com tu, que a tu no t'agraden, sinó hi ha gent que és addicta a aquest tipus de pel·lícules. Uh-huh. És una pel·lícula petiteta que funciona molt bé, aquest creuament. Sembla que estiguis davant de Superman, però de cop i volta te l'adones que estàs davant de La Profecia.
De fet, la sinopsi es pregunta què passaria si un nen d'un altre món aterrés d'emergència a la Terra, però en lloc de convertir-se en un heroi per la humanitat, fos una cosa molt més sinistra.
Pensa en Superman, que és d'una altra galàxia, arriba a la Terra com a nen, però es converteix en un defensor de la humanitat. Doncs aquest és al revés. Inquietant, oi?
Sí, les crítiques són
irregulars, no?
Sí, irregulars. Diu que Vinga, per exemple, Iago García... No, aquest no m'acaba d'agradar, vinga. Frank Sheck, de Hollywood Reporters, que és molt curta. Tot i que la premissa no és del tot original, sí que aconsegueix cridar la nostra atenció. El problema és que El Hijo, en aquest cas Brightburn, que és en anglès, no té la posada en escena necessària per ser considerada alguna cosa més que una pel·lícula de sèrie B.
Perquè és petita de pressupost.
Benjamin Lee a The Guardian diu: encara que a vegades s'arrisca a ser la típica pel·lícula de terror, ofereix suficients atractius com per distingir-se dels productes que estem acostumats a veure en aquest gènere.
Perquè hi ha creativitat.
Doncs, escolta, si a algú li agraden molt les pel·lícules de terror, és una bona...
És la pel·lícula per ells.
Perfecte. Agafem el tren i anem a Barcelona, oi?
Sí, a Barcelona.
Anem cap a Barcelona, deixem enrere Sant Cugat, Aladín i El Hijo, i anem a Barcelona perquè ens vols parlar de Placer Femenino.
We live in an environment where women are constantly judged.
女性は男性のイメージ通りでなければ嫌われます。
What is it that happened?
Bé, de què va exactament? Jo ho he buscat.
Mira, Placer Femenino està dirigida per una directora suïssa que es diu Barbara Miller, que és una dona molt compromesa amb el feminisme i aleshores forma part de diferents associacions de dones feministes i és molt activa, és molt combativa, és una dona d'aquelles que fan cinema per fer política i per reivindicar, en aquest cas, el fet femení. Resulta que, clar, la pel·lícula és un documental, és sobre l'alliberament de la sexualitat femenina en el segle XXI, que s'ha començat a alliberar, abans estava molt reprimida. I llavors agafa a 5 dones que tenen una personalitat molt definida i que parlen de les seves experiències i de la situació. És un documental. Les dones són una escriptora expulsada d'una comunitat jueva, una psicoterapeuta i activista social, una artista japonesa condemnada per obscenitat, una exmonja de la que van abusar sexualment alguns capellans i, bueno, totes elles han patit algun tipus de repressió. I sobretot el que es pregunta a la pel·lícula és si la sexualitat femenina es pot exposar públicament com la masculina, perquè, per exemple, estem cansats de sentir els problemes de la sexualitat dels homes, però de les dones, no? De les dones estan en franca minoria. És per això que és interessant la pel·lícula, perquè aporta una nova mirada a un problema latent del que se'n parla poc.
Mm-hmm. Doncs documental que es pot veure...
A Barcelona no recordo, sembla que és a Lille, de Barcelona no estic segur ara.
Mm-hmm. Val, perfecte, doncs escolta, Placer Femenino no et puc donar crítiques perquè no les he trobat. Llavors, en fi, passem a una altra pel·lícula amb un plantejament curiós, oi?
Quina?
La última elecció.
Sí, és curiós.
Anem a escoltar el tràiler, abans de començar.
Vale, escoltem-lo.
Voy a sustituir a Capadís unas semanas.
Os pido que le ofrezcáis una calurosa bienvenida, como vosotros sabéis.
Los chicos de tercero han sacado la mejor media de los últimos años.
¿Qué edad tiene?
Tengo 40.
¿Y sigue siendo interino?
Le pido que les preste especial atención.
¿A qué te gustaría dedicarte? ¿Manipulador de mercancías? ¿Cajera? ¿Camarera de hotel? ¿Profesor sustituto?
Un professor d'institut es llença per la finestra d'una classe sota la mirada temorida, dels seus estudiants. Tot i la tragèdia, 6 d'ells es mantenen freds i inexpressius. Pierre, el substitut del professor, s'adona del caràcter hostil d'aquests 6 alumnes i ells semblen estar preparant algun pla darrere de l'escola. Pierre s'hi obsessiona i és absorbit en un joc sinistre.
És una pel·lícula pertorbadora, perquè ja veus quin començament que té, un començament molt prometedor, en el que es posa de manifest aquest suïcidi, però també l'actitud d'aquests 6 alumnes. Aleshores, el director, que es diu Sebastián Marnier, que fa, aquesta és la seva segona pel·lícula, crea sobretot una atmosfera d'aquelles que fan por. Fan por perquè angoixa, és una pel·lícula inquietant, una pel·lícula d'aquelles que dius... Ostres, què passarà? Què passarà perquè ell no t'ho desvetlla d'una manera molt clara, però et manté amb sorpreses i té una, és molt interessant la pel·lícula, i molt, ja et dic, el que falla és que amb la descripció dels personatges queda una mica fluixa. A vegades busca més els cops d'efecte que no el realisme de la descripció dels personatges. De totes maneres, és una pel·lícula molt recomanable perquè els agradi aquesta pel·lícula d'atmosferes túrbies i tot això que a vegades un mateix troba durant situacions de la vida, en oficines, en emissores de ràdio, i que dius, ostres, què està passant aquí? Ell, el director, sap posar-ho en escena.
Anem a repassar algunes de les crítiques. Javier Ocaña, El País, diu: una fascinant fusió de gèneres que el director francès exposa a través d'una mirada persuasiva i intrigant dins d'un ambient naturalista i proper a les maneres del cinema d'autor. Una obra diferent i radical.
Radical, està bé això.
O Quim Casas diu: la inquietud apareix des de la primera seqüència i no desapareix mai. Juga amb molts clixés, però té una atmosfera i un final molt interessant.
Sí, és que el director sap posar aquesta atmosfera, doncs, que és molt difícil d'aconseguir això, perquè, clar, ell és naturalista en el sentit de la pel·lícula, i llavors, esclar, fer això sense excessius cops d'efecte, doncs no està així malament.
I Federico Marín Bellón, del diari ABC, diu: dista de ser la típica pel·lícula escolar. Aquí l'originalitat se sent des de la primera escena. L'exercici d'estil resulta impecable fins al final, cosa que compensa el mal cos que et pot deixar.
Això sempre, això dels finals, a mi em passa, no sé si a tu em passa, que normalment les pel·lícules, sí, la majoria em decepcionen al final. No, a mi sí, a mi els plantejaments m'agraden molt, i als finals, normalment, trobo que em decepciona.
A mi és que m'agrada que les pel·lícules acabin bé i ja està.
A mi no.
Perquè tu ets un...
Així no t'agraden les pel·lícules de final obert, aquelles que...
No, la veritat no? És que no. No.
Mira,
saps quina és la meva part preferida de les pel·lícules?
Quina?
Els epílegs.
Ah, sí? A mi no m'agrada tampoc els epílegs, a mi no.
A mi m'agraden molt els epílegs.
Sí? Per què?
Es faria més llargs.
Sí, però t'has fixat, per exemple, que les sèries televisives, quan se'ls acaba el temps, fan un epíleg? Sí, fan un epíleg de situacions personals dels protagonistes, que tenen poc a veure amb la trama. I això és un recurs, l'epíleg. A vegades dius l'epíleg, per què? Si t'ho ha explicat tot bé.
A mi m'agraden molt els epílegs. Són una cosa que és la part que m'agrada més. Sempre és com sempre se'm queden curts.
I en les novel·les, també?
Sí.
Està bé, mira. Et dedica a llegir epílegs.
Només epílegs.
Clar.
Perquè tot s'ha arreglat d'alguna manera, no?
Sí, clar,
quan,
clar.
Quan hi ha un epíleg. Bé, anem a l'última pel·lícula. En aquest cas és La viuda.
Me he encontrado un bolso de una tal Greta Hideck.
¡Oh, que Dios te bendiga! ¿Dónde lo has encontrado?
En el metro.
¡Oh, te apetece tomar un café! Has sido muy amable. No suelo tener muchas visitas. Estoy muy sola desde que mi hija se fue.
Podría ayudarla. Mi madre me decía que soy...
Frances és una dolça i ingènua jove que, després de la mort de la seva mare, es muda a Manhattan. Quan troba al metro un bolso perdut, decideix entregar-li a la seva propietària, Greta, una pianista viuda amb una desesperada necessitat de companyia. Ràpidament es converteixen en amigues, però la seva amistat canvia quan es descobreixen les sinistres intencions de Greta.
És una pel·lícula d'un director que ha fet pel·lícules de tots gèneres i que, a més, moltes d'elles han tingut molt èxit. Per exemple, és el Neil Jordan, que ha fet pel·lícules com a Michael Collins, per exemple, ha fet pel·lícules com L'estrany que hi ha en ti, i no s'ha dit que un sol gènere, és irlandès, de la Irlanda independent, i aleshores està absorbit per Hollywood. Llavors té el principal atractiu de la pel·lícula està en la presència d'Isabel Huppert, que és una actriu francesa de les més anomenades els últims 25 o 30 anys, que aquí ha fet una pel·lícula en anglès. Ha anat a Hollywood a fer-la. I la pel·lícula és una barreja de La mano que mece la cuna, per exemple, i pel·lícules de terror psicològic. I aleshores, doncs, el director és un mestre en crear això, sap crear el terror psicològic, i sobretot, darrere d'aquest terror psicològic, hi ha una pel·lícula sobre la soledat. La protagonista se sent sola i això li fa fer una sèrie d'accions que no són...
No serien moralment acceptables, oi?
No, exactament.
Bé, doncs Javier Ocaña diu que durant una hora manté viu l'interès gràcies a un sucós joc d'artifici. En un últim terç, ara no sé traduir això, disparatado en el seu guió...
Esbojarrat,
això. El castell de l'assetjament i sobretot de la soledat cauen per culpa d'una absoluta falta de lògica interna.
Bé, és possible perquè al Neil Jordan li passa molt a la pel·lícula L'estranya entitat, li passava una cosa semblant, però això és cosa del guió, no? Però la pel·lícula aconsegueix mantenir aquesta angoixa i sobretot es fa reflexionar sobre el tema aquest que he dit de la soledat en una societat que fomenta l'individualisme. Tot el que fa la societat actual fomenta l'individualisme. És com si hi hagués un complot organitzat perquè la gent s'aïlli i d'aquesta manera no pugui crear doncs, coses en contra del poder establert.
Més coses. El Quim Casas diu que és un film agradable si no es pretén una altra cosa que presenciar un joc lúdic de thriller psicològic. És com un producte d'una altra època. S'ha de veure amb certa nostàlgia.
Així, això de producte d'altra època m'agrada bastant perquè és molt curiós, perquè actualment potser no es fan pel·lícules com aquesta.
Per què?
Perquè els temps han canviat i les modes han canviat i llavors les pel·lícules aquestes que diguem que són més lentes, per dir-ho d'alguna manera...
Les que t'agraden a tu,
les que m'agraden a mi.
Les que t'agraden a tu.
Perquè sóc d'una altra època.
Clar.
Aquestes, de la manera que es veu al cinema, són més difícils de digerir. Llavors els productors pensen que les pel·lícules d'acció, les pel·lícules d'efectes especials són més rendibles que aquestes. Ara, són aquelles pel·lícules que es prenen el temps que necessiten per explicar la història.
Clar, com t'agraden, aquestes
no,
coses.
No, és que cada cosa té,
no passa res.
Cada cosa té el seu ritme.
Un pla de 5 segons d'una cascada allò, que hi ha en aigua.
I el pla i contrapla.
El pla i contrapla, el joc de pla i contrapla que no acaba de funcionar
sí,
mai.
Clar, una pel·lícula de superherois ha de tenir un ritme determinat. Una pel·lícula intimista n'ha de tenir una altra. I ja està.
I ja està.
I ja està. És molt senzill.
Doncs escolta, Àngel, bon cap de setmana.
Bueno, i que vagi bé i per tu, no? Que guanyi el Barça, no?
Sí, no veuré el partit, eh?
Ostres.
Tinc un casament.
Jo pensava que eres un culer...
Tinc un casament.
Ah.
I bueno, no...
Ja veuràs com s'aturarà el casament. I
no.
És a les 9 de la nit,
sí, però el casament és a Pamplona. No els interessa gaire el que fa el Barça i el que deixa de fer.
No, és veritat.
Llavors, bé, ja em diràs com acaba, no?
Molt bé. Felicites de l'Osasuna, que han fet, que han pujat a primera.
Han pujat a primera, suposo que ho celebraran, i tant.
És vera.
Doncs escolta, Àngel, gràcies per venir.
Gràcies a tu.
La setmana que ve, que atenció, un moment, us informem, la setmana que ve el Sant Cugat de Fons torna a la normalitat, a partir de dimarts. Dilluns tindrem una tertúlia d'anàlisi de com han anat aquestes eleccions municipals a Cugat.cat. Per cert, evidentment, us ho recordem, podreu seguir tot el que passi de la jornada de diumenge, minut a minut, a través del 91.5 de la FM, a través de www.cugat.cat, a les xarxes socials, a Twitter, a Facebook. No us desconnecteu perquè són unes eleccions municipals realment apassionants. Nosaltres marxem en un programa que hem fet que us parla Albert Prat, la Glòria Gallardo, la producció, anava a dir el control tècnic, però no, perquè el control tècnic hi ha l'Àlex Vázquez. Moltíssimes gràcies als dos, que tingueu tots un molt bon cap de setmana. Fins dilluns a les 10. Te corté las alas, el tizobo.
confiar.